L'entrevista.
Bé, doncs ja són les 12 del migdia aquí en aquesta casa, Ràdio Vilablareja, pel 107.5 de freqüència modulada del Gironès, i també tota la gent que ens escolteu per internet, recordin a www.radiovilablareig.cat. Ja ho saben que a les 12, en aquesta hora, aquí en aquesta casa, és el moment del programa de l'entrevista. I avui comencem amb la nostra programació habitual i també amb les nostres xarxes socials. Avui conversarem amb la Martina Rabadán i Plazas, que interpreta aquest personatge d'aquesta sèrie que qui més qui menys aquí al país hi ha molta gent enganxada, com és el Com si fos ahir, amb unes llargues ja temporades, i la Martina, doncs, que ha aparegut darrerament en aquesta última temporada, precisament va aparèixer a finals del 2024. Avui parlarem amb la Martina d'aquest personatge, com és lògic, de la Loma, però intentarem conèixer una mica més la convidada que avui ens acompanya, la Martina Rabadán i Plazas, aquí molts ara ja posaran per interpretar el personatge de la Loma a la sèrie del Com si fos ahir de Televisió de Catalunya. Martina Rabadán i Plazas, què tal? Molt bon dia i benvinguda a Vilablareig. Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Avui conversarem una estoneta llarga amb la Martina. Recorda'ns quins van ser els teu primer contacte amb el món de la interpretació. Com va anar tot?
Doncs mira, jo, a part de tenir tot el tema de la interpretació molt vigent des de petita per el tema de les famílies...
En parlarem.
Sí. el primer contacte amb el món de la interpretació que vaig tenir va ser a l'escola, a l'estudi Laura Jou, que està a Gràcia, als 14 anys. I allà és on vaig començar a fer teatre fins a finals de 2024. Mitjans. I vaig estar ja 4 anys fent la formació de prejoves, que va ser com el primer contacte que vaig tenir i que puc dir que potser el 60% dels meus coneixements teatrals venen d'allà, perquè vaig començar de zero i vaig acabar bastant avançada gràcies a l'escola.
Clar, parlaves de que això ho has mamat molt a casa, perquè tant el pare com la mare són actors professionals.
Sí, sí, sí. És una cosa que, clar, jo des de petita ho he viscut. I no sempre he volgut ser actriu, és una cosa que sabia com era i un dia de sobte em va començar a interessar i doncs aquí estem.
No havies volgut sempre ser actriu?
No.
Pogut ser la Martina?
Doncs de petita a petita no tenia res clar jo, perquè jo era molt de... No tenia molta idea de la vida en general de petita, i sí que després a l'ESO m'agradava tot el rotllo de les arts i tot això, però em feia com por ficar-me allà a treballar, perquè és com un món bastant complicat de viure-hi. I sí que va haver-hi una època en la que jo vaig voler ser... vaig voler estudiar criminalística. O sigui, me'n vaig voler anar cap a les ciències, que és com una cosa totalment oposada al que estic fent ara. I vaig acabar deixant-ho, o sigui, vaig acabar decidint que no, perquè em va guanyar la vocació i vaig dir, pues venga, pa'lante.
Va guanyar la vocació, o en aquest cas allò que diuen moltes vegades els pares, diuen aquest ofici no el faran, però clar, aquests pares, no sé si també et van encoratjar, tant la Cristina Plazas com l'Òscar Rabadán et va dir, fes això.
Clar, no, els meus pares, des de que jo era petita, tampoc em van tocar molt el tema, no em van obligar a fer res, jo anava molt per lliure, evidentment era conscient de la feina i era conscient de tot, però sí que més, quan jo vaig començar com a interessar-me pel tema, em van dir, o sigui, van ser molt com curosos amb el tema, em van dir, estàs segura? O sigui...
Ja t'ho van dir que era un món complicat, clar. Suposo que totes aquestes indicacions típiques d'aquest món de la cultura te van anar dient, tu has pensat bé?
Clar, clar, és que era com aquesta cosa de, o sigui, Martina, pensa tu, perquè no és una cosa que quan surtis d'una carrera o quan acabis d'estudiar o quan acabis de fer una altra feina tindràs alguna cosa directament, o sigui... És una feina supercomplicada que requereix molta disciplina, molta concentració, molta confiança. I els meus pares, de fet, molts cops em diuen... ara actualment ja no, però fa uns anys em deien, Martina, piénsatelo, perquè és un tema. O sigui, clar. I ells vivint-ho, doncs... O sigui, quan van veure que de veritat volia tirar cap allà, evidentment em van encoratjar, però des d'un principi sí que era més rotllo, pensa tu, no tots són floretes, i jo també tenim totes aquestes... Tota aquesta informació, que no vaig fer la decisió a cegues, va ser una cosa que jo ja coneixia, llavors vaig dir, és el que m'interessa, doncs tiro cap endavant.
I aquest clic, aquest moment dius, ara sí, això vull que sigui la meva vida?
Doncs, va pas... és que no et sabria dir un moment exacte, però estava a la Jou i sí que va haver-hi un any, o sigui, vaig fer 4 anys allà, doncs 3 anys van ser, ui, van ser molt d'aprenentatge, com des de molt zero, perquè jo anava molt des de zero i he canviat molt com a persona també, que era molt, bueno, era un altre tipus de... era una preadolescent de 13 anys i punto. I va haver-hi un moment en el que un any em vaig donar compte de d'alguna manera que tenia una mena de potencial que havia de, com, de fixar-me en allò, evidentment des del carinyo i des de l'amor, però un professor meu em va dir... Jo vull que l'any que ve arribis amb l'etiqueta de soy actriz, i jo...
Qui va ser aquest professor, si pots saber?
Es diu Adrián de Núñez, de la Laura Jou, que encara és allà, que va ser fa 2 anys, això, vull dir que va ser com la decisió com exacta. Llavors, és com que li vaig perdre com la por, no, aquesta por, no era por, era com aquest respecte que tenia cap a la professió, i vaig dir, pues, vaig cap endavant. I em vaig entrar al batxillerat escènic, que el vaig fer al Vila de Gràcia, i ara estic a l'Institut del Teatre, que vaig entrar, he entrat aquest any.
En parlarem d'aquest Institut del Teatre, però anaves veient els pares, tant la Cristina com l'Òscar, i quan els veies, què pensaves?
Quan els veia, vols dir a la tele o sí, al teatre? A veure, jo... o sigui, m'ha canviat l'opinió, evidentment, sobre això. Jo de petita no... De petita fins als 15 potser no vaig veure res audiovisual dels meus pares.
No? Fins als 15 res?
O sigui, si m'ho posaven a classe o si de sobte veia una pel·li i me'ls trobava allà, evidentment me la quedava mirant. No era un tema de ai, que vergüenza mi madre. No, era com una cosa meva que no acabava de veure res. Vaig començar així, no. I a partir dels 15 sí que ja és com que se'm va passar aquesta tonteria. I vaig començar a veure més coses. Teatre no, teatre l'he vist des de sempre. Teatre era diferent. O sigui, les obres dels meus pares, cadascuna l'he vist més de 4 cops sense exagerar, perquè allà sí que ho gaudia moltíssim, estaria allà...
Però és curiós, la televisió no, el teatre sí.
Sí, no, perquè el teatre a part era una experiència que a mi també m'agradava molt, perquè tenia el privilegi també de viure-la des de darrere o des de llocs diferents... o des dels camerinos, i era com una cosa que jo m'ho passava molt bé, era com fer una excursió. I jo recordo que, per exemple, una obra en concret dels meus pares, que la van fer, primer la va fer ma mare i després la va fer el meu pare, substituint a diferents actors, que va ser Sota Teràpia, al Borràs, crec que va ser fa molts anys. I aquesta obra van fer potser 150 funcions o més, i jo potser en vaig veure 70. En plan, no exagero, jo anava cada tarda allà a mirar.
És la que has vist més, potser, Sota Teràpia, no?
Sí, sí, sí. I ara mateix em preguntes per què, i no et sabria dir per què, però era com el meu extraescolar, era acabar l'escola, anar-me al teatre i veure-la, i tornar-la a veure, i em sabia els diàlegs i tot. De fet, fa res van treure la pel·lícula a Netflix.
Alguna cosa encara te recordaries i els sabries dir quina antena? Algun diàleg?
Algun diàleg? Uf, ara mateix no, però clar, és que vaig veure la pel·lícula i sí que me'n recordava, però me'n recordava com de moments. Però recordo l'obra molt i recordo com moments molt impactants. Recordo errors que van haver-hi a les funcions, algunes. I doncs, no sé, o sigui, recordo molts moments. És que ara mateix no et sabria dir, un diàleg.
Cap problema. 5 minuts i seran 1:15. Avui conversant amb la Martina Rabadany i Places. Ja entrarem amb el tema de la Loma, que la gent l'ha conegut a la sèrie del Com si fos ahir. Deies aquests anys a la Laura Jou, que ja vas començar als 14 anys i fent prejoves durant uns 4 anyets, i ara ja immersa a l'Institut del Teatre, on estàs començant amb l'especialitat de text.
Sí. Sí, sí, he començat aquest any, he entrat aquest any, després de passar les proves. I molt bé. Bueno, van ser unes proves molt complicades i l'any també està sent molt complicat, però complicat en el bon sentit. Vull dir que bé.
Complicades, aquestes proves? Per què? Arribes allà i en què et trobes?
Amb les proves? Sí. Doncs les proves, o sigui, complicades em refereixo en el sentit d'intenses. O sigui, és un moment... Clar, no és com un examen, tu vas allà, estàs tu a lo tuyo, fas el teu examen, tens el teu temps. Allà O sigui, eren unes proves de, que van durar, no tots els dies, evidentment, però el procés de nervis meu, evidentment, va durar des del 15 de maig de 2024 fins al 4 de juliol.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Perquè van ser primer un dia de proves... Vale, bueno, ens havíem de preparar un monòleg, dels quals ens donaven una llista.
Quin va ser el teu?
El meu va ser un de La Gavina, de Chekhov. Ostres, que xulo. El personatge de Treplev, parlant sobre sa mare. Començava a dir, m'estima, no m'estima. I m'ho vaig passar molt bé, però vaig tenir les meves crisis amb aquell monòleg, perquè no el parava de preparar, el vaig preparar amb molta gent a sobre, em van liar una mica el cap. No,
en el amb els gent... pares també el vas preparar?
Sobretot amb els sí? meus pares. Sí, sí, perquè ja que els tinc a casa, sí, són dos referents que, vull dir, ja que els tinc a casa, utilitzo el que em poden dir i m'he preparat.
I què et deien? Què et deien, Martina?
Doncs, clar, jo vaig anar... amb el monòleg, jo començava, era un monòleg d'uns 4 minuts i sí que jo el passava, llavors ells el que em feien era passar-me notes de, jo què sé, la intensitat, de la durada del text, de la dicció, perquè jo la dicció ara la tinc una mica millor, però tenia bastants problemes amb la dicció.
La dicció és molt important, eh?
Sí, sobretot la catalana. Però, i sobretot a l'Institut del Teatre, que clar, ho valoren moltíssim això i... I doncs totes aquestes coses sobre la intenció, sobre la posada meva en escena, tot i que fos un monòleg de 4 minuts. I també m'havia de preparar un poema, que vaig escollir un que es deia L'ànima blanca. I havíem d'anar ja un dia a presentar aquest monòleg i aquest poema, a part de fer unes petites proves en grups. I després, això era la prova A1 i la prova A2, havíem de fer un examen teòric en el qual ens vam haver de llegir 5 llibres. 4 obres de teatre i un llibre teòric. Sí, sí, i aquesta prova que els llibres van ser El malcarat de Menandre, La tràgica història de Doctor Faust, de Carlos Marlowe, no, de Marlowe, Christopher Marlowe, perdó. Després, Barcelona, mapa d'ombres, de la Lluïsa Cuniller, i Safo. I després ens vam llegir un llibre de teoria de l'Anne Bogart. I aquests 5 llibres, vam haver de fer un examen teòric amb el qual la nota de la primera prova i la nota de l'examen teòric doncs, acaben resultant en la nota de la primera prova. Llavors passaven, es van presentar unes 250-300 persones i van passar potser la meitat, una cosa així.
Però tu vas passar.
Sí, sí, sí. I després vam fer la prova B, que jo va ser, jo allà m'ho vaig passar molt millor perquè era estar allà experimentant amb aquell monòleg. I amb els professors doncs et donaven indicacions i tu havies d'anar variant la teva posada en escena, no per fer-ho millor, sinó el que volien, bàsicament, jo el que crec és que el que volien era veure la teva capacitat de canvi. I això va ser... Jo m'ho vaig passar molt bé allà. I vaig acabar passant.
Parla'm de la gent amb qui estàs coincidint. Perquè, clar, també hi ha molta gent que també a l'Institut del Teatre molts comencen a fer projectes, no? També.
Clar, coincidint vols dir professionalment.
Correcte.
Clar, jo professionalment, ara bueno, estic fent el com si fos ahir, però no he fet gaire coses més.
No, dic companys de classe amb qui hagis coincidit a l'Institut del Teatre que també comencen a sortir.
A diferents coses?
Sí.
Ah, uau. És que el que passa amb la meva classe és que la gent s'ha mogut bastant. Llavors, sí que tinc bastants companys que han fet coses... Però no et sabria dir exactament el què, perquè són projectes que han fet com curtmetratges o obres de teatre en la qual s'han format moltíssim, però sí que tinc una amiga que va fer una minissèrie a TV3, també. Després una altra que ha fet la nova temporada de Jo mai mai. I obres de teatre, una obra de teatre lliure fa uns anys, que era Blanc, que sortia una companya meva també, i altres projectes, curtmetratges, no et sabria dir exactament quins, però sí.
Ara parles de curtmetratges, ja estem en aquest 2025, ara et veiem i entrarem en el com si vols ahir. Tot i que el teu primer projecte professional, Martina, ja va ser un curtmetratge, això ja sí. Fa uns anys. El 2021, si no anem mal errats, amb una petita incursió a Arta de Júlia Paz. Què hi feies aquí?
Doncs aquest curtmetratge va ser un... Bueno, el càsting em va arribar per la Jou, perquè ens enviaven càstings de coses i jo vaig fer aquest càsting pel curtmetratge, pel personatge principal. Què passa? Que jo tenia en aquell moment, doncs, 14 anys, però semblava més gran, i la noia havia de tenir 13, semblava més petita, el rotllo tal, i no em van agafar per aquest, però em van dir, escolta, necessitem un personatge molt, molt secundari, que ha d'estar una sala d'estar, com si fos... El meu personatge era com una noia que estava a una sala d'estar d'un centre de menors esperant una visita amb un familiar seu. Tenia una frase i...
I aquesta frase sí que la deus recordar. On hi és això?
Sí, sí, sí que la recordo. La frase, bàsicament, era ¿puedo ir al lavabo un momento? I em deien no. I jo, vale.
Ostres, ja i a més no et deixen anar ni al lavabo.
Exacte. No, no, i... I en el curtmetratge aquest, sí que, bueno, va ser bastant graciós perquè qui em deia que no d'anar al lavabo era la meva pròpia mare. Que
clar,
també...
què volia dir? La teva mare també surt aquí sí. Amb el personatge de la Lola.
Sí, sí, que era la secretària del lloc
aquest. La Cristina Plazas també, és el que volia dir, també hi és en aquest curtmetratge d'art.
Sí, sí, per tant, aquesta primera experiència professional que vaig veure la vaig veure amb ma mare, que va ser tot un dia d'estar allà, vaig estar allà com unes 10 hores, per dir aquesta frase, però és quan és el dia que em vaig donar compte de lo meticulós i lo concret que
per
és tot.
Per només una frase un dia.
Sí, sí. Sí, sí, i jo vaig estar allà, m'havia d'esperar, m'havien de maquillar, que no m'havien de maquillar tant. El vestuari, fins i tot el vaig portar jo, perquè... I no sé, i les tomes que fèiem, la nena, que si el lloc, que si tot, i va ser fort. Va ser fort, la veritat. Però m'emporto que vaig aprendre moltes coses d'aquella experiència, la veritat.
Va, un quart de... Una, anem ja al Com si fos ahir. No sé com t'arriba aquesta oportunitat d'interpretar el personatge de l'Aloma.
Doncs és bastant graciosa la història.
Doncs va.
Perquè, bueno, graciosa. A mi em fa gràcia, la veritat. Perquè a mi aquest va ser un altre càsting que em va arribar per la Laura Jou, per l'escola, que posava... Es necessita personatge per la nova temporada de Com si fos ahir, i passaven la separata, no, el monòleg, era un monòleg, i la descripció del personatge, deia l'home, 17 anys, perquè té 17 anys l'home, jo en tinc 18, però bueno, 17 anys, els seus pares s'han separat, no sé què, i m'explicava la història, i jo vaig dir, era un self-tape, i vaig dir, doncs el faré, perquè no, ja que estic, perquè no sabia ni si anava a entrar a l'Institut del Teatre, i vaig dir, bueno, doncs així igual tinc feina. Llavors em vaig gravar un dia a casa el monòleg, el qual, bueno, em va agradar com em va sortir, però tampoc va ser aquí el millor que he fet mai. I el vaig enviar un dia, es podia enviar màxim, crec que era el 15 de juny, no, el 14 de juny. Jo el 14 de juny m'estava anant una setmana a una casa que tinc jo a Vilanova i la Geltrú amb uns amics. I estava intentant enviar el vídeo per WeTransfer i no
i allò que no s'enviava.
I no s'enviava. I jo vaig... En un moment em va passar pel cap. És que tampoc m'agafaran. Per què l'estic enviant? És una tonteria. Estic aquí patint perquè no se m'envia el vídeo dels collons. Vaig dir, és que potser estic aquí patint per res, no sé què. I no sé què va passar al meu cap que vaig dir, va, no, va, vaig enviar-lo. I a dia d'avui és com que ho penso i dic... Llavors és com, el vaig enviar i em vaig oblidar totalment.
Però vas tardar la vida que s'envies aquest missatge, no?
No, vaig trigar potser... pues aquell dia justament també estava... Era l'últim dia de la Laura Jou, de l'escola. Vaig estar enviant-lo des de les 5 de la tarda, que era quan vam començar la classe, fins a les 10 de la nit. Que...
Fins a les 10?
Sí, sí,
5
sí.
Hores i el vídeo no... I tu,
no s'enviava.
En comptes de dir, va,
no.
Ja ho farem a la merda, tu insistent.
No, vaig agafar el mòbil, el vaig deixar a sobre de la taula i vaig dir, mira, que s'enviï sol, i jo me'n vaig a parlar amb els meus amics. Ja vaig tornar, vaig veure, s'ha enviat, pues ole.
Ja està.
I ja està. I em vaig oblidar totalment d'això durant l'estiu, evidentment, perquè no estava jo pensant. I menys d'un mes després, de fet... Bastant poc després, el dia 2 de juliol, que té gràcia perquè el dia 2 de juliol va ser l'últim dia de proves de l'Institut del Teatre en el que jo vaig fer. I jo havia d'anar allà aquell dia, per la tarda, durant 4 hores, a fer el monòleg, a fer proves. I de sobte pel matí em van trucar la directora de càsting de TV3 i jo, hola. I em diu, hola Martina, què tal? I jo, molt bé, tal. Diu, escolta, que t'hem agafat pel personatge de l'home de Com si fos ahir. I jo estava a la meva terrassa, en pijama, així, com parada amb el mòbil, i vaig dir, com? I em diu, sí, perquè vam veure el teu vídeo, ens va agradar molt. I va ser com, hòstia. I vaig començar com a... Em vaig començar com a cortocircuitar a pensar, hòstia, l'institut, la feina, ara m'han agafat, em van dir, és del novembre, de l'octubre al novembre. Mentida, encara segueixo. Però tot això, i jo em va agafar un estrès de sobte, de dir, uau, quantes coses, no em deixaran fer res a l'institut, ho portaré fatal, no sé què. I així va ser com em van agafar, va ser bastant caòtic tot plegat.
I quan acabes, suposo que truques als pares també, no?
El què?
Que quan acaba aquesta trucada, suposo que també truques als pares.
No, és que els meus pares estaven allà.
Estaven allà.
Sí, estaven a dins i jo me'n vaig anar a agafar la trucada fora perquè vaig pensar, jo què sé, serà alguna cosa. Jo estava completament aïllada del càsting, del com si fos ahir, o sigui, jo no era conscient de que era això. Llavors vaig entrar a dins i ma mare em mira i em fa què? I dic, mama, que m'han cogido per el com si fos ahir. I fa, què dius? I jo, sí. I ma mare superanimada, superflipant, no sé què, arriba el meu pare també flipant i va ser molt guai, però clar, jo estava per dintre dun, pensant en totes les coses que podien passar, jo pensant, no m'ho puc creure, perquè era com la primera cosa professional així com constant que feia, o sigui, no tant com dir una frase en un curtmetratge, que això també va ser molt guai, però hòstia, que era una sèrie, saps? Jo vaig flipar, vaig dir, uau, que fort.
No sé si mirava la sèrie, suposo que alguns moments sí, perquè va haver un temps que va sortir el teu pare.
Sí, durant aquella època...
Amb el personatge del Santi, amb els patinets amunt i avall i amb la relació que va tenir amb la Eva.
Sí, durant aquella època la vaig mirar una mica, però sí que a vegades, clar, a les 4 de la tarda, quan a casa dinant, doncs a vegades sortia a TV3 i jo me la mirava, perquè és interessant i, vull dir, et rius un rato i és així com Culebrón, tal, i t'ho passes bé. Llavors sí que la veia una mica, però tampoc gaire. A partir d'allà la vaig començar a mirar més.
Ara ja sí, eh?
Sí,
ara
sí.
Ja és, ara sí que quan ho has
tinc
de fer,
temps,
sí o sí.
Quan tinc temps sí que la miro, perquè clar, també...
T'agrada mirar-te? Perquè hi ha gent que no.
Doncs sorprenentment, sí.
Perquè, sí?
Sí, sí, perquè quan vaig gravar el primer capítol, en el que jo...
Clar, la primera va ser un
festa.
Dia, la festa de la Gemma,
al
bar
ser,
de la iaia, sí. I amb una discussió dels pares, hòstia, que va fer que l'Aloma...
Marxés i conegués
a l'Isma.
Sí, no, aquell dia va ser bastant caòtic perquè vaig arribar jo ja supernerviosa, flipant, dient, ostres, no sé què, estic nerviosa, tal. I de sobte coneixia a molta gent, jo. Clar, jo estava a la festa, estava tothom, i jo m'anava saludant amb gent perquè, pues, entre els pares i altres coses, jo, clar, i va ser com un dia que jo el recordo molt bé, tot i lo nerviosa que estava, va ser molt còmode estar allà i va ser molt guai. I allà va començar i això, que si m'agrada mirar-me, doncs aquell capítol que el vaig veure, vaig quedar amb uns amics per veure'l perquè em feia il·lusió, vaig dir, bueno, el mirem tots junts, doncs aquell capítol recordo que és com que la primera vegada que em vaig veure vaig dir, és que no m'ho acabava com de creure, no acabava com de connectar, que era una sèrie de TV3, que alta gent l'estava veient, que hi havia gent que m'estava mirant a la tele, era com aquesta cosa de, és que podria ser perfectament un vídeo del meu mòbil ficat allà, saps?
I el mòbil suposo que comença a sonar, missatges de gent que comença a veure també, no?
Clar, de sobte em truca família meva, que això ja m'ho esperava, però de sobte, per la tarda, nit, m'escriu gent que potser no parlava des de fa moltíssim, tia, t'acabo de veure a la tele, què? Què està passant? I jo, bueno, és una llarga història, no sé què. O altres dies de molta gent que m'escriu o amics meus que van pel metro i veuen una persona amb la meva cara al seu mòbil i fan una foto i diuen, Martina, mira, no sé què. I és com una cosa que podria dir-te que m'estic acostumant, però a dia d'avui és com encara una mica raro, saps? Perquè és com super nou i em fa il·lusió, evidentment, però, hòstia, és com molt nou, saps?
Com definiries el teu personatge? Què en diries de l'Aloma?
Doncs l'Aloma és una adolescent de 17 anys que, pobra, té una mare que, bueno, controladora i una mica bèstia, una mica...
La Marina Gatell amb l'Àngela.
Sí, la Marina Gatell és un amor, però l'Àngela, hòstia, és una mare complicada, és una mare com molt... victimista, molt...
Possessiva,
una pija d'aquestes importants. I el pare, doncs, bueno, el pare, el Pep Ambrós...
En Víctor.
El Víctor. Doncs el pare, pobre, doncs, s'ha enamorat d'una altra persona i ha hagut de deixar la meva mare. I això, clar, l'home li senta malament no pel fet de que... Això m'ho van deixar molt clar des del principi, no és pel fet de que sigui homosexual, sinó...
Això t'ho van deixar clar, que no era per això?
Perquè sí, molt... sí, a mi em van voler deixar clar, em van dir jo... O sigui, jo és com que ja ho vaig assumir, però clar, evidentment podria ser per això. Però no, a mi em van dir... El teu personatge no està enfadat perquè el seu pare sigui gay, sinó pel simple fet de que s'acaben de separar els seus pares, la seva mare està histèrica perduda perquè no la deixa estar amb el seu pare o perquè tal, i el teu pare està coneixent una altra persona, tal. O sigui, el teu és que t'agobia la situació, no vol dir, no té res a veure amb l'homofòbia ni res. I jo això vaig dir, doncs d'acord, i ja està. Llavors és això, que la nena, doncs, és una mica així pijilla, un poquito, però pobra, és com que li ha arribat de sobte moltes coses, li han canviat moltes coses a la vida i està una mica desubicada i comença a fer coses que potser... no són el que faria sempre, però clar, pobre, té uns pares que també... Bueno, no sé, jo li tinc com carinyo, perquè és com aquesta cosa de que em llegeixo els guions i dic, hòstia, tia, en sèrio? I després dic, no, va, anem a defensar la pobreta que té una vida complicada. Però, bueno, i després amb l'Ismael, doncs...
Clar, en Jaume Solà, que l'Ismael, que també va passar per aquí a la ràdio, sí. I que per fi ja l'hem trobat... que alguns ja patien fins i tot perquè li hauria passat per coses dolentes, però l'Ismael que torna a ser per aquí.
Tot bé, tot bé. Una mica culpa de l'home, però bueno, no passa res. No, però sí, amb l'Ismael també aquesta relació que és com molt... Això també ens ho van dir, que volien com una cosa... Com que tots són gent gran, bueno, gent gran, gent de 30, 40 anys, relacions així com molt passionals, molt de... Ens van deixar clar que la nostra relació volien que fos com... adorable, com infantil, però no en el sentit de tontos, sinó en el sentit com d'una amistat molt forta que desenvolupa en un amor adolescente. I això, doncs, també jo crec que és com una cosa que el personatge de l'Aloma, doncs, l'ha ajudat molt a portar tot el tema de la separació dels seus pares i la bogeria de sa mare.
Pràcticament a mitja hora, pràcticament 30 minuts avui conversant amb la Martina Rabadani Places i aquest personatge com és l'Aloma. Parlàvem de l'Ismael i és que tenim un missatge del que l'interpreta, el Jaume Solà, que té alguna cosa a dir sobre la Martina que avui ens acompanya. Hòstia.
Hola Martina, sóc el Jaume, l'Ismael a la sèrie. Res, era només per dir-te que m'ho passo molt bé quan rodo amb tu. Ets una persona molt amable, m'agrada molt quan coincidim. Perquè les escenes que tenim són molt xules i sobretot m'ho passo molt, 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 molt bé perquè és molt xulo quan trobes una persona amb la qual és molt fàcil treballar i sincerament jo crec que tu ets una d'elles, així que res, era només per dir-te això i que a veure si coincidim més a la sèrie i ja ens veurem per allà. Adeu!
Ai, que majo! És que, uau, és que amb el Jaume, quan ens vam conèixer va ser com molt raro perquè ens vam presentar en plan, bueno, té, nòvios.
Vinga, feu-vos un petó, no?
Sí, sí, però ha estat molt guai aquests mesos perquè és això, és que és molt còmode treballar junts i ens ho passem bé i ens riem i alhora treballem molt bé i jo crec que connectem bastant bé. I, ai, quina il·lo que guai. Pues sí. I és bastant, bastant guai, bastant còmode tot.
Com és el teu dia a dia?
En general?
Sí. I especialment els dies clar, que vas a rodatge?
Home, doncs, uau, són dies intensos, Perquè normalment, bueno, jo vaig demanar que em convoquen bastant d'hora pel matí per anar a gravar, perquè...
I tu els hi vas dir, sisplau, que sigui més tard, no?
No, jo vaig demanar que sigui d'hora perquè així puc arribar a classe
després. Val, passar clar, que deies.
Perquè ara amb l'institut també doncs, m'estic saltant classes, que és una cosa que puc convalidar, però... evidentment intento saltar-me les mínimes classes possibles. Llavors, clar, em convoquen molt d'hora. Hi ha dies que potser estic allà a les 7 del matí i és aixecar-me jo a les 5:30, mig desubicada, dutxar-me, tal, agafo un taxi perquè els busos al meu barri no funcionen en aquella hora i arribo ja. I quan arribo és anar al camerino, bueno, mira quin camerino tinc, anar-hi, em vesteixo amb la roba de l'Aloma i vaig a maquillatge i a pelo, que em fan sempre el mateix pentinat, els dos mechones cap enrere, que m'agrada molt, però sé que és per veure amb la cara, tot i que el meu cabell m'agrada molt, però bueno. I després em maquillen bastant senzillament, perquè és una nena de 17 anys. I després quan gravem, depèn de les seqüències que tingui, les fem normalment em sé molt bé el text, llavors anem com el més ràpid, àgilment possible. Hi ha dies, evidentment, que estic més dormida o estic més fora de... I em costa, però bastant àgil soc, la veritat. I després me'n vaig cap a l'institut, normalment, i faig classe fins a l'hora... Bueno, dino a les 3 i de 4 a 7 torno a tenir classe i arribo a casa doncs, a les 8, 8 i mitja, de macrada perduda i volver a empezar. Tinc dies intensos, la veritat, però, bueno, anar fent. I, però m'ho passo molt bé. O sigui, tot i que no paro de repetir que tinc una vida molt intensa ara mateix, perquè estic fent moltes coses alhora, és una cosa que quan ho penso en profunditat tinc molta sort d'estar fent... O sigui, estic fent dues coses que les dues coses tenen a veure amb el que m'agrada. I això, o sigui, això li passa a poca gent i jo, hòstia, em sento molt afortunada d'això, tot i que s'ha d'acceptar que és una matada important perquè són moltes hores a dintre, fora, a casa, a l'ITE, a la feina, és com tot pum, 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 pum. I que agraeixo molt els meus temps lliures, saps? Però en general, no sé, m'ho passo molt bé i estic com molt bé ara mateix, molt contenta de tot.
Tenim més missatges d'una persona que sempre està allà càmera amunt, càmera avall. Ui. I dient això sí, això no. Esteve Rovira.
Hòstia.
Hola Martina, què tal? Com estàs? Res, encantat de saludar-te per aquí, de que se'm doni per part del Didac aquesta oportunitat de saludar-te una vegada més, felicitar-te per la teva feina i res, que ens veiem ben aviat al plató. I com sempre et dic, records als pares. Fins ara.
Ho dius sempre això, records als pares?
Sí, sempre, sempre. Que fort. És molt fort. Sempre em ve, em diu, doncs que molt bé Martina, vinga, records als pares. I dic, no, ja, ja, ja els hi vaig donar el primer dia. Ja els hi tornaré a donar.
Ja.
Clar, clar. És que aquesta és una altra, jo quan vaig allà tothom em dona records pels pares, que també és una cosa que mola, perquè...
Sí?
Sí.
A part de l'Esteve hi ha més gent que...
Sí, 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 no, no, tothom. O sigui, clar, perquè de primeres la gent més adulta no sap què dir-me a primeres perquè o em coneixien des que era un bebè o em coneixien per paraules dels meus pares. Llavors la primera cosa que els diu és, hòstia, com estan els pares? I dius, bueno, doncs bé. I després m'acaben dient records pels pares.
Per tant, hi ha molta gent de la sèrie que havia... compartit escena amb el pare que et diu records els pares, records els pares.
Sí, sí, però amb el meu pare i evidentment fora del com si fos ahir, amb ma mare també i amb els dos, o sigui, però clar, ho diuen des d'un lloc de...
Mira, aquí també ho volem dir, records els pares, ja ho dic jo ara, també, perquè si no quedarem malament.
No, no, però és com una cosa que jo quan era més petita li tenia com una mica més de respecte a tot això, però ara és una cosa que és com m'agrada, saps? En plan, em sembla com entendre perquè és com gràcies a... O sigui, que sí, que em coneixen per als meus pares, això no ho puc negar i és una cosa que és que no puc fer res al respecte. Però el guai d'això, que és una cosa que m'he donat compte fa relativament poc, bueno, m'he donat compte, he volgut com donar-me compte, que la com herència aquesta social que m'han deixat els meus pares és molt bona i jo quan vaig a llocs i em coneixen per això... La gent em saluda, em dona records pels meus pares, em diu, hòstia, com estàs? Fa molt que no et veia, ets actriu, que guai. No sé què, llavors és com tota aquesta cosa de... que m'han deixat un bon camí com per anar, saps? Llavors, a partir d'aquí, jo, evidentment, vull ser jo Martina Rabadán, no només la filla de l'Òscar i la Cristina. Però, de primeres, el primer pas que tinc a dintre és bastant bo gràcies a ells.
Vaja, que deixem per uns moments el tema de la sèrie i de la interpretació i passem a la música. Avui, si t'obtingués un piano aquí preparat, me tocaries alguna cosa o no?
No ho sé, perquè el piano és una cosa que... Si m'hi poso, trec coses, però... Jo amb els instruments el que em passa és que... Sé fer moltes coses, però en el
moment...
Per tant,
el piano hi ha alguns més?
Bueno, toco el piano, vaig fer classes, però... El que se'm dona a mi bé del piano és treure'm una partitura jo a casa meva quan
teva?
Vull cantar una... No, 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 en plan, d'internet.
Ah, d'acord, d'acord.
Però quan jo, per exemple, vull escoltar una cançó o vull cantar una cançó o tal, dic, hòstia, doncs tinc el piano, vaig intentar-ho. I ho intento i si em surt, doncs perfecte. O per projectes de classe ara a l'institut, doncs moltes cançons que hem hagut de cantar, jo he dit, vaig intentar treure'm el piano. Si puc, bien, si no, no, ja està, tampoc sóc aquí una bèstia. I després fa molts anys vaig fer classes de guitarra acústica.
Uh-huh.
Que és un instrument que els acords me'ls conec i et puc tocar una cançó, però lo mínimo, rotllo, no... Vull dir, sé moure...
Els quatre acords bàsics.
Em sé defensar... No, els acords me'ls sé bastant, però em sé defensar i poc més. Vull dir, a la mínima que m'aprengo una cançó potser te la toco 3 setmanes seguides perquè no em sé tocar una altra. Però és una cosa que...
Com jo amb el piano, l'Himne de l'Alegria, és l'únic que sé tocar.
Pues eso, más o menos así. Jo la cançó de la ni poco más, la verdad. I després, sí, bueno. I després m'agrada bastant cantar, que això ja és una cosa que...
Per tant, algun dia també et veurem així, vull dir, presentant disc també?
No, perquè a mi m'agrada cantar molt com... O sigui, no se'm dóna bé crear el que ve sent música. Ho he intentat amb amics, amb jo, en mi rotllo... No és una cosa que se'm doni bé perquè no... La meva creativitat va cap a altres coses, cap a això no. Però m'agrada molt cantar en el sentit de... És com... M'agrada molt com escoltar que una cosa em surt molt bé cantant i dic, hòstia, mira que m'acuto. I a classe també, quan cantem, m'ho passo molt bé i a casa canto, però no em dedicaria a això perquè no... A part, no tinc la tècnica per fer-ho. És com una cosa... És un hobby meu, cantar. No sé. Perquè mai he fet classes de cant així com rigorosament. N'he fet una potser fa molts anys i no vaig acabar de connectar amb la situació i vaig dir, bueno, pues no. I ho faig a mi casa i, evidentment, em falta tècnica i això no ho nego jo, res. Però m'agrada cantar i me voy a tirar flores, però crec que se'm dona bastant bé, però bueno, bien.
Potser d'aquí un temps serà una altra cosa.
Potser.
Música i què més?
Música i què més? Doncs no ho sé, és... Clar, depèn moltíssim, però... No sé, és que dintre de les arts, en general, m'agrada fer moltes coses. També m'agrada molt dibuixar.
Dibuixar.
Però a mi rotllo, és com sóc una persona molt de mi rotllo. I no sé, ara ho penso. No sé què més, però evidentment fer coses amb amics, viatjar, coses d'aquestes. Tot i que no viatjo gaire, quan viatjo m'agrada perdre'm una mica por ahí. Que s'està sempre moll, no sé.
Martina, acabo. Què ens espera aquest 2025?
Què ens espera? En general?
Sí.
Puf.
Tens alguna cosa més que puguis avançar o...?
No, en tema laboral no, perquè... Perquè em vull centrar... Bueno, perquè no m'ha sortit, primer de tot, i cosa que tampoc és que ho hagi buscat pel fet de que em vull centrar molt en la meva carrera. És una cosa que vull donar-li el seu temps a l'Institut del Teatre perquè és una carrera que requereix molt de temps. I com si fos ahir ja estic molt contenta i quan hagi d'acabar, doncs acabaré. I... Però és una cosa que m'emporto molt de l'experiència. Del 2025, doncs no ho sé. Evidentment, si em surt algun projecte, doncs bienvenido sea. Però em vull centrar molt en els estudis i en poder acabar contenta l'any. I en ser una mica més com responsable i rigorosa amb tota la feina que em posen.
Responsable i rigorosa?
Sí. Que potser hi ha gent que em diu que ja ho soc, i que em poso molta pressió en aquestes coses, però no sé, per anar més tranquil·la per la vida. Sí, sí.
Martina Rabadani Plaça, has estat tranquil·la en aquests 40 minuts de ràdio?
Sí, 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 molt bé. Molt tranquil·la.
Sí?
Sí.
Això és el més important. No sé si voldries afegir alguna cosa més abans de tancar micròfons i que faci fosc.
No, que m'ho he passat molt bé i que bueno, que igual xerro molt, però que ha estat molt bé.
Ah, per cert, dona records als pares,
Sí, sí, ho faré.
Fins la propera, cuida molt.
Vale, igualment.